De seguida parlarem del que és una de les entrevistes del cap de setmana, la que li va fer el Bundó el doctor Argimon, i que va traçar una miqueta per on passa el camí els propers dies, tot i que no va arribar a concretar, però sí que per on passa la voluntat del Departament de Salut doncs que hi hagi més restriccions, especialment pel que fa a l'oci i a la mobilitat. Doctor Argimon, que va ser una entrevista llarga d'una hora i que, com dèiem, va explicar que l'escenari era com ara. No és preocupant com pot ser el de Madrid, però que, si no es prenen mesures, doncs sí que ho acabarà sent. El Departament de Salut que alerta que li preocupa l'evolució de la pandèmia, que ja fa massa dies que els contagis van a l'alça i que el risc de rebrot no para de pujar. De fet, com dèiem, la conselleria té sobre la taula noves restriccions que en els propers dies es faran públiques. Per saber una mica millor com estem i fins a quin punt són urgents aquestes noves mesures, saludem a aquesta hora del matí Enric Álvarez, que és professor i investigador del grup Biocom SC de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Com estem? Aquesta és la gran pregunta que ahir també més o menys responia el doctor Argimon, però ens hem de començar a pensar que hem d'encendre els llums d'alarma?
Sí, estem empitjorant ràpid. És a dir, en una situació on tens una incidència acumulada de 14 dies d'uns 150-200, tenir creixements de l'1.3 és molt elevat. És a dir, això vol dir que la situació està empitjorant molt ràpidament. És a dir, tal com va dir el doctor Argimon, l'escala de temps en què podem acabar com Madrid, si tot continua empitjorant de la mateixa manera, és d'unes 3 setmanes.
3 setmanes.
Sí.
El risc de rebrot s'acosta, fet-ho veiem ahir, cada cop més als 300 punts. En teoria, quan passa a 200, ja és un risc molt alt. Què passa si continua creixent?
Doncs que té molta tendència a continuar creixent. Aquest és el problema. És a dir, és difícil ara aturar una corba de creixement d'aquest estil sense prendre mesures. És a dir, en d'altres províncies, regions europees, es veu una clara tendència, un cop el creixement arriba a l'1.2, 1.3, a quedar-se estancat. És a dir, però quedar-se estancat al creixement. Per tant, això vol dir que continua creixent de forma exponencial fins que no es prenen mesures. Aquesta és la gran preocupació i la raó per la qual les mesures són imprescindibles a curt termini.
Clar, perquè aquesta espiral, diguéssim, de creixement, com es pot aturar?
Doncs el primer que s'ha de fer és intentar investigar on estan els motors de la transmissió. És a dir, recordem que aquesta malaltia és no dispersiva. És a dir, entre el 20 i el 5% de la gent contagiada és el responsable del 80% dels contagis. És a dir, la gran majoria no contagia, però hi ha uns motors que fan i que posen en circulació el virus en gran quantitat. Llavors s'ha d'investigar on s'estan produint aquests grans contagis, on s'estan produint aquestes grans cadenes, i intentar primer aturar aquest motor. I després, de forma general, aconseguir que la població contagiï menys, amb una reducció general dels contactes i de la mobilitat.
Què li semblen les mesures que la Secretaria de Salut Pública va anunciar i el Via Lliure? Ja sabeu, aquest teletreball durant 15 dies i les classes virtuals a les universitats.
Aquestes dues mesures el que semblen indicar és que des de Salut es té fixada una idea de quins són els dos motors. És a dir, per una banda seria tot l'entorn universitari, tot l'entorn de formació professional, de la banda d'edat entre els 18 i els 28, i per altra banda l'entorn laboral de la gent entre 30 fins als 50, 60 anys. Si en aquestes franges d'edat es detecta un augment molt fort dels casos, és a dir, que són els que d'alguna manera es tiren a la resta d'edats, les mesures que s'han de prendre precisament serien aquestes. És a dir, intentar reduir en el possible tota la vida a l'entorn universitària, a la vida universitària i a l'entorn de la formació professional, i reduir els contactes a l'entorn laboral de les persones que treballen. I les dues mesures van exactament en aquesta direcció. Per tant, des del grup creiem que són imprescindibles.
I n'hi ha prou?
Doncs no ho sabem. No tenim cap bola de cristall, no podem saber si amb això n'hi haurà prou, si seran suficients, si seran efectives, també, evidentment, si realment aconseguiran reduir aquests dos motors, es podrà saber aviat. I, per tant, jo crec que de seguida es podrà saber si calen mesures encara més fortes de reducció i dels contactes i de la mobilitat.
I de fet, Argimon també assegurava que la franja d'edat que més preocupa és la que hi ha entre els 20 i els 30 anys, perquè sí, és la que té més interacció social.
Sí.
També alhora també que li arriben menys els cribatges, perquè diguéssim que els més petits ja passen per l'escola i que la franja superior, doncs el ser normalment els pares o contactes dels petits, també queda rastrejada. Però hi ha aquest gap i aquest forat entre els 20 i 30. Hi ha molts casos en aquesta franja d'edat?
Sí. Ja, és que les dades públiques, que són públiques que no reflecteixen quin és el nivell de PCRs, per tant no sabem la possibilitat, la positivització per edats, el nombre de casos sí que indiquen clarament que els de 20-29 anys estan molt per sobre de la resta. No sabem la positivització, però de les paraules del doctor Argimon es adueix que deu ser elevada i que deu ser clarament un dels motors d'aquesta pujada. I no és una cosa estranya, és a dir, en el grup ho venim dient amb les dades que arriben dels Estats Units. És a dir, als Estats Units s'han vist molts casos on la universitat no havia començat, però en canvi els estudiants havien tornat a campus, perquè tornen típicament una setmana, dues setmanes abans de que comencin les classes, i just abans de que comencessin les classes, o cinc dies després, abans de que cap contagi sigui possible a l'aula, s'havien trobat cadenes de contagi enormes a les residències, cadenes de contagi enormes en el pub del campus, cadenes de contagi enormes en els grups atlètics o en les sororities, que es diuen allà als Estats Units. I això s'ha vist repetit centenars de vegades al llarg dels campus dels Estats Units. Per tant, era d'esperar que aquí passés exactament el mateix amb les residències d'estudiants.
Per tant, no és tant el que passa dintre l'aula, no?, sinó el que passa al voltant de les aules universitàries.
A diferència de les escoles, on sí que s'han donat dades dels casos índex i de com contagien, i s'ha vist que no es produeixen grans cadenes de contagi a les aules de primària i de secundària, aquest anàlisi, aquestes dades, no s'han donat per les classes a la universitat. Per tant, mai podem estar segurs. Però la idea general és que, efectivament, si bé les classes no aturen els contagis, és a dir, no actuen de tallafocs, la veritat és que no sembla que siguin tampoc les fonts dels grans motors de contagi. Ara, no ho sabem de segur, però si és com als Estats Units, està clar que són les residències, que són els pubs, els bars, les reunions, les festes, tota la vida universitària o de les persones que fan cicles superiors, no?, que tenen una vida social molt intensa quan comencen les classes.
Per tant, vostè recomanaria que les universitats acabin el curs, tot i que estem encara a l'octubre, però que acabin el curs de forma telemàtica?
Com a mínim els pròxims 15 dies, potser el pròxim mes, per veure quina afectació té aquesta reducció en l'entorn universitari. És a dir, el que és important no és que es tanqui una classe o es faci online, l'important és veure com afecta això a tot l'entorn universitari. Per tant, si es veu que funciona i es veu que redueixen els casos i que realment és una mesura important, doncs potser s'haurà de mantenir. Això no ho sabem encara, però és possible.
Abans parlàvem del risc de rebrot. A Barcelona i altres ciutats de l'àrea metropolitana passa als 300 punts. No sé si s'hauria d'incrementar alguna de les restriccions en municipis puntuals.
És possible. És possible que durant la setmana vinent s'anunciïn les mesures i poden ser perfectament esglaonades tant en el temps com a l'espai, és a dir, que diferents zones entrin abans amb restriccions més fortes de mobilitat. Això és possible.
Clar, en aquest sentit, hi ha alguna altra zona, allò que preocupi especialment del país, que haguem d'estar molt atents de l'evolució dels contagis?
A veure, sempre preocupen les zones amb densitat elevada, és evident, per tant, Barcelona i tota l'àrea metropolitana, el Vallès. També el creixement sostingut de Girona sempre ens ha preocupat el grup, i evidentment després estan les pujades que pot haver en un moment determinat a la Cerdanya o en altres llocs del territori, no? Si bé amb baixa densitat tenen més tendència després a ser més fàcilment controlables, però sempre les zones amb més densitat i zones on es veu un creixement molt sostingut en el temps.
Saps si estan pujant els hospitalitzats per Covid d'una manera significativa?
Tenim les dades públiques i les que va donar el doctor Argimon, és a dir, l'afectació hospitalària amb les incidències actuals és relativament menor. És típic que amb aquestes incidències es noti una mica, no? Es noti que hi ha un percentatge rellevant de gent ja a les UCIs, no? Més del 10% dels llits, per exemple. Això és típic amb aquestes incidències. També amb aquestes incidències és típic que no hi hagi una afectació molt forta. És a dir, l'afectació forta, l'atenció hospitalària, ho hem vist perfectament a Madrid, arribar a l'entorn de 500, 600, 700. Això no vol dir que no s'hagin de prendre mesures molt aviat, perquè recordem que sempre hi ha uns retards entre el moment en què prens les mesures, el moment en què són efectives, i després el moment en què ho veus als hospitals i sobretot a les UCIs. Per tant, si cal evitar acabar com Madrid en 3 setmanes, les mesures s'han de prendre aquesta setmana.
Ara que parlava de la Comunitat de Madrid, Ayuso deia dissabte que la incidència acumulada baixava dels 500 casos per cada 100.000 habitants, i de fet els últims dies han anat ficant la banya en llançar el discurs que la situació està millorant d'una manera significativa i que, per tant, no calia decretar l'estat d'alarma que va tirar endavant divendres Pedro Sánchez. Vostè comparteix aquesta opinió? Si feu un cop d'ull a les dades, eh?
El problema principal és, en aquest cas, la manca de dades de PCRs per edats. És a dir, per fer-se una idea correcta de si està baixant realment a Madrid o quina és la situació, el que es necessita no només són els nombres de casos, sinó quantes PCRs s'estan fent en cada franja d'edat i quina és la positivització, és a dir, quin és el percentatge de persones que donen positiu. Perquè si en aquests moments el nombre de positius, el percentatge de positius de PCR continua a l'entorn del 25%, l'únic que estaria indicant aquesta baixada és que no estan fent prou testos. És a dir, per dir que la situació millora, han de millorar els casos i el percentatge de positius s'ha de mantenir o bé constant o, si més no, detectar una tendència una mica a la baixa, que és el que, per exemple, ha indicat el Departament de Salut que està passant amb les franges escolars. No? Es pot entendre una pujada, per exemple, de casos en una fracció de la població si, per exemple, hi ha molts més testos en aquesta franja. A Madrid no sabem la positivització per franges d'edat, per tant, tampoc tenim ben clar si la situació està millorant realment o no.
Una última pregunta per part meva, que hem arribat a 9:15 del matí. Aquesta matinada Donald Trump ha anunciat que tornarà a fer campanya. De fet, només ho farà un dia després d'haver donat, després de pocs dies, dèiem, d'haver donat positiu. Això, tot i que no hi ha cap prova, almenys que sapiguem, que hagi superat el virus i que és negatiu. No sé si està comentant una temeritat. I en tot cas, què li sembla aquesta doncs, entrada en campanya de Trump tot just pocs dies després d'haver-se encomanat?
Envia un mal missatge respecte a les quarantenes. És a dir, un dels estris més importants que tenim, juntament amb la mascareta, amb la distància social, etc., és el seguiment de l'estudi de contactes i tancar les cadenes de transmissió perquè les persones que han estat en contacte amb positiu, no cal insistir que donin una PCR positiva, han de fer quarantenes. Si no fan quarantenes, perdem l'estratègia principal de control, especialment amb incidències, quan tenim incidències baixes. Aquesta imatge de jo no faig quarantena, a mi no va la cosa, és realment, realment dolenta.
I més en un context en què estem parlant de la, vaja, del president de la primera nació del món occidental, sí. Perquè ens entenguem, no? Que el missatge canvia encara és més dur que el que puguem llançar nosaltres individualment.
És horrible. El missatge que canvia és horrorós.
Màrius, Alejandro, Pilar, Antonio, no sé si voleu fer una pregunta.
Sí.
Sí? Pilar, endavant, doncs.
Ah, perdó. No, a veure, és una pregunta una mica desesperada i gairebé demano perdó d'entrada, eh? Perquè sóc de les persones que compleix tots els requisits, amb el confinament em vaig quedar a Barcelona i no vaig anar a la segona residència. Crec que faig les coses correctament, a vegades potser despistada amb la mascareta així per la porto al carrer, en fi, faig tot el que crec que s'ha de fer, perquè és el que sabeu vosaltres que hem de fer, perquè us hem d'escoltar, i per tant, en aquest sentit, vagi la prèvia de que el que dieu va a missa, eh? Dit això, és un missatge molt desesperançador. Ara mateix estàveu parlant, per exemple, de que la corrent de transmissió fonamental és el món de l'oci. El món de l'oci està enfonsant-se econòmicament, estan desesperats. Òbviament em direu, no, però és que tenim un problema molt greu i, per tant, s'ha de tallar per aquí, i vostè ho deia amb molta claretat. Bé, però el problema és que la impressió que comença a quallar la societat no és que ara tanquem-nos per resoldre-ho, sinó que ara tanquem-nos per tornar a obrir una mica, per tornar-nos a tancar, perquè ningú no té ni idea de quan acabarà això. Llavors, si l'única solució és el confinament permanent fins que algun dia algú tingui una vacuna, això pot arribar a ser molt desesperant. És a dir, vostès, perquè em sembla que ens ho anem creient tot, jo continuo dient que vostès per mi són Déu, és a dir, jo m'ho crec tot, però el neguit no puc evitar d'expressar-lo. Vam creure que després de l'estiu hauria d'haver una situació, no es va produir, hem fet confinaments tal com els plantejàveu, sembla que respirem, no respirem, tornem-hi, ui, que dintre de 2 setmanes anirà pitjor, mireu Madrid. Escolti'm, aleshores això és així sempre? És a dir, algun moment ja ho podrem respirar? O tenen previst que dintre d'un temps les coses millorin? Perquè la impressió és que el virus pot regnar el que li doni la gana el temps que vulgui.
Doncs les notícies no són bones. És a dir, fins que no tinguem una vacuna o fins que no tinguem medicació que millori clarament la prognosi de la gent més gran, el virus no sembla que tingui gran tendència a canviar ni a tornar-se molt més efectiu en la seva infectivitat ni tornar-se menys. Per tant, els canvis sempre es produeixen perquè es canvien els patrons de comportament de la gent i perquè es canvien tota l'estructura, potser, del que seria la temperatura relacionada amb interiors i exteriors. És a dir, són els canvis de temperatura que ens fan canviar els comportaments els que, en el fons, dirigeixen aquesta epidèmia i, per altra banda, les mesures. Perquè, de moment, la vacuna trigarà i la medicació també trigarà. Fins en aquell moment només ens queda mesures, per una banda, per intentar controlar les pujades, que siguin el més quirúrgiques possibles, i en aquest sentit el que sí que necessitaríem seria una inversió ben forta en saber exactament on s'estan produint els contagis, és a dir, fer públiques les dades dels estudis de contactes per saber on s'estan produint aquests contagis per poder ser més quirúrgics. Però a banda d'això, fins que no arribin la medicació i les vacunes, aquest és la que ens espera a curt plaç.
Màrius, Antonio, Alejandro, voleu fer alguna pregunta? Val, doncs Màrius, si tu penses que teniu, Màrius, arrenca tu.
Sí, avui hem sabut, per exemple, gràcies al New York Times, que Donald Trump va pensar en posar-se una samarreta de Superman el dia que va tornar de l'hospital, el dilluns passat, i que volia pujar doncs, l'escaleta que dona la Casa Blanca i a meitat de l'escaleta girar-se i, com si fos un heroi del còmic, doncs, mostrar, obrir-se, treure's els botons de la camisa i ensenyar la S de Superman. Més enllà, diguem, de fets com aquests, que algun dos dits de front li va dir, escolti, que no cal, més enllà de fets com aquests, que el que demostren és que hi ha gent que intenta utilitzar fins i tot el virus en benefici polític, hi ha una cosa que és certa, que és que Donald Trump, un home de 74 anys, amb sobrepès, que està al voltant dels 110 quilos, després d'un tractament experimental, sembla que se n'ha sortit prou bé. Vol dir que s'està investigant, perquè es parla molt de la vacuna, però s'estan investigant tractaments molt més exitosos que els que s'han posat en marxa fins ara? Vol dir que el fet de que veiem que Donald Trump en pocs dies sembla que està una altra vegada doncs, pràcticament bé, que els Estats Units estan en aquesta carrera per trobar tractaments més positius, més accessibles.
A veure, aquí hi ha dues coses. Una primera és que el tractament del Donald Trump se li va donar amb un consentiment especial, amb un cas especial, amb un waiver, que es diu. Per tant, en general, aquests tractaments encara no estan provats que funcionin bé. De fet, Donald Trump, encara que tingui aspectes de comorbiditat que li podrien fer tenir una evolució pitjor, el fet és que la gran majoria també se n'en surt. És a dir, si tens 70 anys i tens un bon tractament, el més probable és que acabis bé i acabis amb una prognosi bona. I, de fet, un dels problemes que s'ha detectat amb les persones que són presidents és el que s'anomena el PIP síndrome. És a dir, moltes vegades, quan fas estudis després estadístics del tractament que li donen experimental als grans caps, resulta que els resultats són pitjors que la mitjana. I això és un efecte molt conegut. Per tant, és possible que Trump tingués una evolució bona independentment de la medicació, però, per altra banda, és cert que estan fent estudis i que estan en proves medicacions per millorar l'evolució dels pacients. Això és cert. I que una de les que va prendre, efectivament, és aquesta.
Alejandro.
Hola, bon dia. A veure, la meva pregunta és quin paper fa l'OMS? Perquè, escolta'm, quan escolto que sí, als Estats Units s'ha vist que quan abans de començar les classes els campus es contagiaven i era normal que aquí passés el mateix. Bueno, pues, la pandèmia és mundial, o sigui, dades hi han arreu del món. Cada país té el seu procés o està en un moment determinat. Ara estem dient aquí que Catalunya estarà com a Madrid dintre de 3 setmanes si no fem les coses que s'han de fer. Jo, la pregunta meva és, no hi ha una coordinació mundial que tenen les dades a l'OMS de que cada país quina mesura està prenent en cada determinat moment i això no pot servir per protocolitzar les mesures més o menys arreu del món, perquè cadascú està en una fase diferent, però ho pots preveure?
En aquests moments, diferents països intenten mesures diferents perquè el seu entorn, la seva interacció social, és diferent. És a dir, no és el mateix un país com Qatar, per exemple, on no hi hagi gran, no pot ser-ho, pràcticament no hi ha ningú que tingui més de 80 anys, que un país envellit. No pots prendre les mateixes mesures en una població, bàsicament, que el seu nucli és un campus universitari, que l'Hospitalet, que és una de les zones més denses d'Europa. Per tant, tenir tot el llistat exactament del que s'ha de fer en termes de mesures i de protocol és molt, molt complicat. Ara, això sí, des de l'OMS es podria impulsar molt més el que estem demanant insistentment als investigadors, que és que es donin a conèixer a nivell internacional i a tots els països els estudis de contactes. És a dir, que sapiguem definitivament, no només de forma qualitativa, com sabem ara, que una festa en interiors és un dels jocs amb més risc i, en canvi, anar a fer esport tu sol és de poc risc. Això ja ho sabem. El que ens agradaria és quantificar-ho. I si es pogués quantificar, aleshores sí que es podrien prendre mesures més quirúrgiques i es podrien protocolitzar, que és, em sembla que és el que la idea que preguntaves, no? Establir un protocol. Fins que aquestes dades dels estudis de contactes no hi siguin, és molt difícil fer-ho.
Mm-hmm. Antoni, volies fer una pregunta?
Sí, no, volia saber, ara vindrà la campanya de vacunació de la grip i primer, si aquest any la grip com es preveu i després quines poden ser els efectes combinats. Això hem parlat molt, però ara cada vegada ens apropem més. Aquesta és la pregunta.
A veure, les dades que ens arriben de la grip a d'altres països és que amb les mesures que pren la població per combatre la Covid, la grip cau. És a dir, la incidència de la grip cau i la de les bronquiolitis també cauen. Perquè, en principi, el SARS-CoV-2 és més contagiós que la grip, evidentment. Per tant, per protegir-te del SARS-CoV-2, t'estàs protegint a la vegada de la grip. Si, a més a més, afegim una bona vacunació, en principi hi haurà una afectació, però esperem que no sigui enorme i que impliqui el col·lapse de les PCRs i dels testos. Esperem que sigui així. Més raó utilitzar mascareta i mantenir distància, precisament per també no tenir tants casos de grips que es poden confondre amb molt dels seus símptomes amb el SARS-CoV-2, amb la Covid-19.
Pere.
Sí, bon dia, Enric.
Bon dia.
Faré una pregunta que serà més opinativa que no pas científica. M'imagino que, com a professor que ets, deus donar classes i deus donar classes a gent de l'edat que tenen l'edat que tenen. Ho dic pensant en aquests brots que s'està parlant en àmbits universitaris, el cas de València, que ha obligat pràcticament a tancar un campus amb milers de persones. Està bé, fins a cert punt, criminalitzar o assenyalar alguns col·lectius, alguns comportaments d'alguns col·lectius, però també estaria bé donar-los solucions. És a dir, com a professor que ets, saps que uns nanos de 18, de 20 anys, de 16, de 25, porten ja 6 o 7 mesos sense fer les activitats relacionals pròpies de les festes majors, del veure, d'embolicar-se l'un amb l'altre, i tampoc tenen cap sortida. Vull dir que està bé dir que només es poden fer grups de 6, està bé dir que no prenguin cervesa junts, de nit veus que això no es compleix, però tampoc se'ls ha donat cap opció. I no sé si potser es podria, no sé, pensar en aquesta línia, igual que s'han pensat en altres col·lectius, perquè és natural que facin això.
A veure, com a professor el que es veu és, com dius, que els...
I a més, com perdona, i que durarà, i que venen mesos, o sigui que això durarà mig any més, com a mínim, de reclusió en aquest sentit, perdona, eh?
Sí, o sigui, la mesura de fer festes o reunions amb grups de 6 persones on tens la bombolla no representa un problema, és a dir, el problema són les grans festes que, o a les grans reunions o la gran convivència a residències on es combina gent de molts àmbits diferents. Per tant, festa amb el grup bombolla de 5-6 persones, en principi les de poder entendre, però les altres festes amb mascareta, es pot parlar, cridar, es pot divertir un, simplement, doncs, quan vas a veure, doncs, et treus la mascareta i veus. És a dir, de moment... aquesta és la situació que tenim ara. Si en el futur es poden trobar d'altres solucions, s'han de buscar i s'estan buscant. És a dir, s'estan buscant intentar fer tests ràpids, s'està intentant buscar aleshores que s'aconsegueixi fer festes amb mascaretes i amb un test ràpid previ. Tot això s'ha de fer i s'ha de buscar. I fins que es trobi, grups bombolla i relacionar-se amb mascareta.
És a dir, que venen, continuen, vaja, ja ho sabíem, però ens ho constata a l'Enric Álvarez, professor investigador del grup Biocom de la UPC Biofísic, doncs que venen mesos molt complicats pel que fa a la interacció social, com de fet ja apuntava aquest cap de setmana el doctor Argimon. Doncs com dèiem, Enric Álvarez, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí al Món RAC1.
Un plaer.